Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra, que passa per la prèvia del Rayo Barça de demà, corresponent a la 11a jornada de Lliga. Obligat al Barça, entre cometes, després de la derrota al Clàssic, a sumar els 6 punts en els dos partits que té aquesta setmana. Rayo demà i a la vez dissabte al Camp Nou. Tenim llista de convocats pel partit de demà. No està Dembélé, com venia informant l'Helena Condis. Sí que hi és Ansu Fati, encara que no està encara clar si acabarà viatjant o no demà a Madrid. I ha parlat Ronald Koeman, entre d'altres coses, de l'incident de diumenge al sortir del Camp Nou després del Clàssic. L'escoltem de seguida. Avui arrenca aquesta jornada de Lliga a primera amb 3 partits. Tenim a les 7 de la tarda a la vez Elx, a les 9 de la nit Espanyol Athletic Club i Villarreal Cádiz a partir de 2:15. A l'Espanyol, que buscarà la que seria la quarta victòria consecutiva a casa. I atenció que si suma 3, es situaria, ni que fos de forma provisional i amb 2 partits més, per davant del Barça a la classificació. Després en parlem amb el Quique Iglesias i amb un exfutbolista de l'Atlètic Club i de l'Espanyol. A segon empat del Girona, empat a 1 davant del Saragossa, a Montilivi, amb gol per empatar d'Estuani al final del partit. Continua el Girona, per tant, en zona de descens. Avui juga la selecció espanyola femenina contra Ucraïna, partit de classificació pel Mundial. El partit arrenca ara a les 4. Atenció que la blaugrana Bruna Vilamala s'ha trencat el creuat, jugant amb l'Espanyola sots 23. En bàsquet avui juguen els 3 catalans que disputen competició europea a l'Eurolliga Fenerbahçe-Barça, a l'Eurocup Joventut Hamburg i a la Champions Pinar-Karsikaya-Manresa. I ara a 2:15, el Barça de Futbol Sala disputa el primer partit de la Main Road de la Champions a Lituània davant del Vitenorsha Bielorrus. Passen 3 equips de 4 a la ronda Elite. L'objectiu del Barça, per tant, és acabar primer de grup. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasc i les preguntes del dia a Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem si el Kun Agüero hauria de ser titular demà al partit de Vallecas. Creieu que sí, la gran majoria, el 69%, que no, el 31%. I en clau Espanyol, us demanem la travessa de l'Espanyol Athletic Club d'aquesta nit. Aposteu per la victòria local, per la victòria de l'Espanyol al 75%, per l'empat al 15%, per la victòria de l'Athletic Club només al 10%. El Jorge Martínez està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No dejes que nada te interrumpa, ni tu seguro de coche. Contrátalo en Verti.es desde solo 180 euros al año y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Bricomar, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque ofrecemos marcas de calidad líderes del sector y con el mejor asesoramiento profesional. Bricomar.
¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada, por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Comencem, que com us deia ja tenim la 11a jornada de Lliga a sobre i demà el Barça ha de visitar el Rayo Vallecano a Vallecas, així que avui hem conegut ja la llista de convocats i tenim també la roda de premsa de Ronald Koeman. Saludo l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Una llista de convocats que per mi deixa bàsicament dues notícies. Una és que, com tu venies informant a les últimes hores, no entra encara Ousmane Dembélé, i la segona és que Ansu Fati està a la llista, però no està clar que viatgi finalment a Madrid.
Pendents del 10 del Barça, d'Ansu Fati arrossega molèsties, explicava Koeman, igual que després del partit. No és el genoll operat, tranquil·litat, però no acaba d'estar fi. Per tant, està a la convocatòria, però demà decidiran a l'últim moment si finalment viatja a Madrid amb l'expedició. En el cas de Dembélé, ja ho anunciàvem ahir al matí, fons al seu entorn m'asseguraven que de cap manera aniria a Vallecas, tot i que es publicava que potser podria entrar en la convocatòria, i també m'asseguraven que no hi seria contra l'Alavés dissabte, possiblement em deien, rebria l'alta per viatjar amb l'equip el dilluns que ve a Kiev per la Champions. A la convocatòria, per tant, només hi ha una notícia, que és l'absència de De Jong per l'elongació del bíceps femoral. Serà baixa demà, segurament també el dissabte contra l'Alavés, i pendents d'Ansu Fati, demà a primera hora del matí sabrem si viatja o no amb l'equip cap a Madrid.
Continuen fora d'aquesta llista encara, Pedri i Araujo, per tant. Anem amb la roda de premsa de Koeman, Helena. Estava clar que una de les primeres coses que hauria de fer seria valorar l'incident de la sortida de l'estadi del Camp Nou després del Clàssic.
Sí, aquells 30 segons que li van tocar viure dins del cotxe amb la seva dona, mentre desenes de persones, d'energúmens, l'increpaven, colpejaven el seu vehicle, fins i tot pujant al capó per fer-se selfies. Koeman, que va acabar disgustat, ho atribueix a un problema social global que també han patit molts dels seus jugadors aquesta temporada, sobretot a la ciutat esportiva, i que també va haver de viure. Carles Puyol ho explicava ahir a la sortida del Clàssic. Els causants d'aquests incidents els tenen ja identificats, responen a un perfil de joves que, segons ha explicat Koeman, i també et diuen des del club, busquen provocar-los per obtenir una reacció negativa i compartir-ho després a xarxes socials com TikTok, guanyar repercussió, guanyar seguidors. Koeman n'ha parlat amb el club, diu que no es pot tornar a repetir, que posaran mesures per que no es torni a repetir un incident tan greu, i passat el disgust, podríem dir que avui li ha posat una mica de sentit de l'humor. Ha explicat que ell ho té tot gravat en imatges, els 30 segons, perquè just al seient de darrere del seu cotxe hi anaven uns càmeres que li estan fent un documental a Ronald Koeman. Escolta.
Sí, esto sí, entonces yo tengo las imágenes. Es verdad. Había uno con una camiseta de Arsenal también por delante del coche. Que hemos visto, ¿no? No, había dos personas atrás. Había mi mujer al lado. Pero miedo, no. Porque había un momento, dijo, bueno, voy a salir. Pero dijo, mejor que no. Siempre de salir hay mucha gente en la calle. Porque sí hay muchas cámaras, muchos teléfonos, tic-tac, y cada uno para sus seguidores y esperan que metas con ellos y porque están grabando, entonces hay que ser muy formal y bueno, es así.
Tic-tac, ¿eh? Tic-tac es TikTok,
TikTok,
¿no?
TikTok.
Amb el tema sí, tic-tac, tiqui-tac i tal, no ho acaba d'afinar, eh? Com en el tema aquest?
No, és complicat. Ja m'agradaria parlar també tants idiomes com Ronald Koeman,
totalment,
eh? També t'ho dic. Ha dit que en un moment donat se li va passar pel cap baixar, però no ho va fer. Recordem que a Umtiti, que també va trobar alguns tiktokers provocant-lo a la ciutat esportiva, sí que la seva reacció va ser sortir del cotxe i després des del club li van recomanar que no ho tornés a fer perquè podia tenir problemes.
Escolta, també es parla de la situació mèdica, eh? Que hi ha moltes lesions, futbolistes que recauen, que demoren una mica el seu retorn a l'activitat. Hi ha tema mèdic?
Hi ha tema mèdic. Ha reconegut Koeman que ahir va veure a la premsa, concretament al diari AS, que es va publicar i es va informar d'una discussió seva amb els serveis mèdics a la ciutat esportiva a causa de la plaga de lesions i recaigudes. El tècnic ha explicat, igual que diuen des del club, que són reunions diàries entre Koeman i els serveis mèdics perquè ell sempre consulta els doctors sobre l'estat físic dels seus jugadors. I després ha repassat nom per nom els que té a la infermeria, començant per Pedri, que estarà 3 setmanes més de baixa.
És veritat que de Pedri pot ser, de principi, anda un poc més temps fora, però també és un jugador que ha tenido aquesta lesió i hay que estar preocupado en ese sentido. Y por eso tampoco ponemos fecha ni Dembélé, ni a Araujo, ni a Pedri. Por siempre hay cosas donde puede ser algo más de tiempo. Y una vez más, nos hablamos cada día sobre este tema. Y si hablas cada día, no te falta cabrearse.
Un dels que està a prop de tornar, com dius, Elena, és Dembélé, veurem quan, però és que a més amb Dembélé està el tema de la seva renovació, i una de les preguntes que se li ha fet a Koeman, perquè també està en l'ambient, és que si finalment Dembélé decideix no renovar pel Barça, si podia acabar a la grada.
Sí, a veure, en el cas Dembélé t'explico el que ja hem anat comentant des de fa setmanes. El jugador vol quedar-se, això és el que em transmeten des del seu entorn i així també ho ha fet saber la direcció esportiva, però el problema és que el seu agent, Moussa Sissoko, dona llargues al Barça. Koeman deia que espera que les negociacions arribin a bon port. Si no és així, hauran de valorar quina decisió prendre, però des del club em diuen i m'insisteixen que són optimistes, que a dia d'avui no es plantegen la grada en el cas de Dembélé perquè el necessiten, perquè Koeman necessita aquest reforç a la davantera.
Bueno, lo más importante es que queremos que Usman se quede con nosotros porque es un jugador importante, es un jugador con diferentes calidades, ser atacante arriba, en banda, entonces que nuestro principal objetivo es que renovar el contrato. Otra cosa es si él no quiere renovar, tenemos que hablar como club que es la mejor manera de afrontar estas cosas, que cada situación es diferente y todavía pensamos que podemos renovar. Y todavía no hemos hablado si no renueva, que va a ser nuestra estrategia en este caso.
I un altre futur que ens acompanya i ens acompanyarà, jo crec, durant tota la temporada, fins que duri, és el de Ronald Koeman, Elena, que després de perdre el Clàssic torna a parlar-se del seu futur. Ara té partits importants a la Lliga i, sobretot, partits decisius en Champions.
La pregunta és, quin dia no es parla del futur de Ronald Koeman? Jo diria que cap, almenys aquesta temporada. Ancelotti vam veure en imatges que li va donar ànims al final del Clàssic, que és un trabajo complicado, li deia el tècnic del Madrid, hay que seguir. Tot i la pressió i les crítiques, Koeman assegura que ell, de moment, disfruta amb els seus jugadors, que també va ser feliç amb l'ambient que va viure al Camp Nou, que va presentar una gran imatge, gairebé ple a l'estadi en el Clàssic, i que, quan deixi de ser-ho, té clar que ell agafarà un pal de golf i se n'anirà a disfrutar del seu segon esport preferit, però de moment, diu Koeman, que el Barça hi està a gust i veu futur.
Soy mayorcito de no... Yo quiero disfrutar, yo quiero estar en un sitio donde creo tengo que estar y disfrutar del ambiente que había otro día en el campo. Yo sé, mucho depende de los resultados, acepto y yo sé cómo funciona. Si yo quiero disfrutar, si son 8 años más, disfruto 8 años más, si son 1 año, si son 3 meses... Bueno, no hay ni un problema.
8 anys més, se'm fa difícil pensar que disfrutarà Koeman al Barça, Batllori.
I a mi, i 8 mesos també.
I 8 mesos
I
també.
I 8 setmanes bé. Igual també.
Partido bueno, a partido, com
sí,
diria aquell,
partido,
eh?
Això mateix.
Noms propis. Estat físic del Kun Agüero. Pot ser titular després de participar en 3 partits, però encara no està per 90 minuts. Del rendiment de Memphis Depay, reconeix Koeman que no ha pogut ser determinant últimament, però que ell el coneix molt bé i que treballen per millorar coses. I del poc protagonisme de Yusuf Demir, diu que és molt jove, procés d'adaptació, i de Riqui Puig, que té molta competència al mig del camp i que ell i els seus ajudants escullen el que és el millor per l'equip.
Perfecte, així està el Barça. Condis, anem parlant, gràcies.
Perfecte, pendents en Sofati.
Pendents en Sofati, demà, a veure si viatja o no per jugar contra el Rayo. Que vagi molt bé.
Abraçada.
Adéu. Nosaltres seguim parlant del Barça de seguida, en clau holandesa, amb el periodista Edwin Winkels.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si te gusta la pizza tanto como a nuestros tecnoprecios, te gustará el exclusivo Hornoteca Maestro Pizza.
Con él podrás cocinar auténticas pizzas de trattoria en casa.
Tus pizzas listas y perfectas en solo 3 minutos.
Y 10 pizzas en 30.
Así de fácil.
¿A qué esperas? Descubre el Hornoteca Maestro Pizza en tienda web y app del Corte Inglés.
Y conviértete en una auténtica leyenda de la pizza.
Perquè la comunitat holandesa torna a ser molt important al Barça, a la banqueta i també a la gespa, i en volem parlar amb el periodista holandès enfincat des de fa molts anys a Catalunya, l'Edwin Winkels. Edwin, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs, tot bé?
Sí, sí, cap problema. Solet aquí, avui són grans dies de futbol i tot.
Sí, senyor, sí, senyor. Està l'actualitat, com sempre, agitada, perquè tu fa molts anys que ja no fas el dia a dia del Barça, que no fas exclusivament informació esportiva, però estàs enganxat, com sempre, a l'actualitat i al Barça, no, Edwin?
Bueno, sobretot ara, perquè soc corresponsal d'un diari a Holanda i des de fa ara, des d'aquesta Koeman aquí, bueno, va començar amb Frenkie de Jong, però sobretot des d'aquesta Koeman d'entrenador, pues Holanda ja torna a interessar absolutament tot que té a veure amb el Barça i amb els holandesos que tenim aquí.
Clar. Ara et pregunto per tot plegat, però tu fa molts anys que seguies el Barça el dia a dia, per tant coneixes perfectament la història recent del club. Tens la sensació que ara el Barça està en un dels moments més delicats dels darrers anys, Edwin?
Sí, i tant, però en tots sentits, no? Hi ha hagut èpoques amb crisi esportiu, que passava quan portaven uns anys sense guanyar res, i no estic parlant dels anys 60-70, que no es guanyava, bueno, es guanyava una lliga cada 14 anys, però sobre l'any 2000 hi havia bastant problemes, però ara està més greu perquè ja s'afegeixen els problemes econòmics del club, tots els problemes per poder recomposar el club, de reconstruir un estadi que necessita modernització. És una mica una crisi global total en el Barça, que jo crec que fa moltíssim temps que no l'hem viscut.
Escolta, com deies, la comunitat holandesa torna a tenir molt de pes ara mateix a la plantilla. Començo per Koeman. Bé, d'entrada, si vols comentar l'incident de l'altre dia quan ell va abandonar les instal·lacions del Camp Nou, que no sé si li hem de donar molta bola al tema, perquè al final es tracta de quatre energúmens, però és evident que va ser una situació molt desagradable.
Sí, per això que tu dius, tampoc hem de prestar molta atenció, perquè jo crec que els 86.000 persones que hi havia a l'estadi s'havien comportat de manera fenomenal. Jo no m'esperava tanta gent, no?, amb les males notícies dels dies previs sobre la venda d'entrades i tot això. Pues, es va veure un Camp Nou ple i cridant fins al minut 97, pues, esperant un millor resultat, i que uns nanos, que eren nanos, al final del partit volen fer això, doncs, bueno, oblidem ràpidament com en crec avui a la roda de premsa que ho ha dit, ho ha dit el que ha passat i ja està, diu, però és més una cosa de societat que del propi Barça, crec.
Costa una mica parlar de Koeman com a entrenador, Edwin, perquè Koeman és qui és al Barça, és un mite del barcelonisme. És evident que ha arribat al club amb una conjuntura, com dèiem, molt complicada a tots els nivells, però després també tenim una mica la sensació de que no li està traient aquesta plantilla tot el suc que li podria treure. No sé com veus tu a Koeman i com veus el que està fent a la banqueta del Barça.
Sí, bueno, recordo que ell va dir, quan estan fent un documental de Koeman, tota aquesta, bueno, la temporada passada i aquesta temporada, i al principi ja em va dir, diu, val, soc el heroi de Wembley, però això em garantitza ara l'entrada al club i conèixer la gent i tot això, però si els resultats són dolents, deixo de ser l'heroi de Wembley. Jo he de demostrar ara, ja no soc el jugador del 92, sinó soc l'entrenador d'ara, i depenent dels resultats del joc de l'equip. O sigui que no... ell ja era conscient, no?, que això, el tema de ser un heroi d'abans del barcelonisme, no et dona aquí la garantia de continuïtat i de crèdit que podria dar als crítics, nosaltres, els periodistes. I recordar que, clar, ha arribat ell com a entrenador al un dels pitjors moments del club, i quan ell, jo crec que quan tots pensàvem que pitjor que l'any passat no podia anar en tema de crisi, doncs aquesta temporada ha començat encara pitjor, sense Messi. Això és una pèrdua molt gran. Però sí, com entrenador, ja abans deia també, o sigui, jo crec que a pesar de ser això l'heroi de Wembley i de portar d'entrenador molt temps i amb tots els grans equips d'Holanda i haver estat al Benfica, en Anglaterra, mai havia sigut el candidat número 1 al Barça quan havia canvis a la banqueta. Jo crec que per la seva filosofia d'entrenador, no, ja sabíem que era més conservador, per exemple, que Guardiola o Luis Enrique, i això està demostrant una mica. Ell té la seva filosofia del futbol, que no sempre és el mateix que la filosofia del Barça, i part de la crítica ve també d'això, però abans de tot he de dir que, clar, no passa setmana que no es lesiona algun jugador, ara tenim Frenkie de Jong fora i Ansu Fati de nou de dubte. Jo crec que són els pitjors anys per ser entrenador del Barça per qualsevol entrenador. No sé qui vindria ara per solucionar tot el que hi ha ara.
I després no sé com veus la gestió que ha fet Laporta respecte a Koeman, perquè el no ratificar-lo a final de la temporada passada, l'expressar públicament els dubtes que la figura de Koeman li generava, clar, després quan arriba la ratificació del dia de l'Atlètic de Madrid, és una ratificació que s'agafa una mica amb pinces i la figura de Koeman, jo com a mínim continuo veient una figura fràgil, una postura dèbil, que fa la sensació que la que torni a perdre dos partits seguits pot tenir problemes per seguir.
Bé, jo crec, just això jo crec que ara no. Després de la rectificació, no, que va fer abans de l'Atlètic la porta, era el que necessitava Koeman, perquè ara és veritat que ja no li preguntem quasi mai a la roda de premsa pel seu futur, no? Si depèn de demà, del partit de demà, no sé què, ni del resultat del Madrid. Jo crec que ell necessitava aquesta tranquil·litat i que la porta ha vist que sí, que es va començar aquesta temporada amb tantes dubtes que venien ja, el que tu has dit, de la temporada passada, de voler buscar un altre entrenador, no trobar-lo. Llavors, un entrenador està més dèbil. Però jo crec que ara sí, aquest part sí que hi ha certa tranquil·litat, perquè si no estaríem parlant després d'una derrota abans amb el Madrid, de la decisió de Koeman, i no es parla aquests dies massa d'això, no? Sinó d'altres coses. Jo crec que aquesta tranquil·litat es necessita perquè ell pugui fer la seva feina i que els jugadors saben que l'entrenador que tenen és Ronald Koeman.
Ara a veure què passa amb els partits que vindran a la Lliga, però sobretot a la Champions. El Barça ha de guanyar els dos partits contra el Dinamo i contra el Benfica, si no, no podria continuar la Lliga de Campions. Igual si això arriba a passar, tornarem a parlar de la continuïtat de Koeman, però en fi. Tu creus que acaba la temporada, Edwin?
No sé, la temporada passada em van preguntar moltes vegades el mateix i jo deia que sí. Aquesta temporada no, clar, que no està tan clar. Yeah. Que no pots estar, en teoria, la temporada passada es va guanyar la Copa del Rei i encara que l'equip està com està i sense Messi es volen resultats, es volen títols. I jo crec que, a més, estem en una lliga la més igualada des de fa molts anys. Jo crec que hi haurà 5-6 equips lluitant fins al final, potser, pel títol de Lliga, i el Barça hauria de formar part d'aquest grup de 5-6 equips. Si no, malament.
Molt bé. Acabo amb dos noms propis. Frenkie de Jong, Edwin, que és un futbolista que a mi m'encanta, però haig de reconèixer que tinc la sensació aquesta temporada que en lloc de créixer i de fer passos endavant està fent passos enrere. Què li passa?
Sí, pas endavant ho va donar la temporada passada amb Koeman, amb l'arribada de Koeman, però sí, a Holanda també hi ha crítiques a Frenkie, que ja, amb l'edat que té i el temps que ha tingut, encara tots els problemes amb el Barça i tot això, té el seu talent, que demostra amb la selecció holandesa, encara, però que aquí no l'hem vist massa. Jo crec que per ell no pot ser excusa de que, per exemple, amb Holanda juga una mica més endarrerit, com la posició de Busquets, que està jugant a un gran nivell, o sigui, Frenkie no pot reclamar la posició de Busquets, o jugar al seu costat tampoc havia funcionat massa, o sigui, ha de funcionar, on està jugant ara i no dona el que esperaven tots d'ell. I suposo que ell és molt crític amb si mateix i sap també que no està llegint, no està sent el seu millor moment ara mateix. Esperem que despegui algun dia, que dona bones assistències i algun golet, però no, realment tampoc sé el que li passa.
I amb Memphis, perquè va posar el llistó molt alt d'entrada i ara també tenim la sensació que a poc, a mesura que han anat passant les setmanes, s'ha anat diluint una mica.
Sí, el mateix. Jo no sé què li passa. Ell també és molt crític amb si mateix, vol el millor. És curiós que jugava millor quan no hi era en Ansu Fati, encara entrant a l'equip. Encara jo crec que hi ha una bona connexió entre ells. Treballa molt, moltíssim, Memphis Depay. Es veu al camp, doncs, lluita amb els defenses, però és un tipus de jugador que crec que necessita més espai i de moment no hi ha tant d'espai ni contra el Madrid. El problema també és que una mica la davantera és el substitut de Messi, no? Messi es va anar, va arribar a Memphis, però no, ningú jugador és del nivell de Messi. Jo espero que Memphis Depay torni a ser el jugador que va ser una mica amb el Lyon, però clar, el Lyon és un altre nivell. Aquí ha de jugar cada setmana un nivell molt, molt superior que la Lliga francesa.
I no em vull deixar Luc de Jong, que bé, segurament està al Barça perquè les circumstàncies són les que són, i tinc la sensació també que el pobre home està aglutinant una mica o està canalitzant o està sent l'asa dels cops, com diem aquí, una mica de les crítiques de la gent, no? Que igual per criticar d'altres situacions o d'altres coses està rebent pràcticament ell només.
Sí, ara que no juga un Titi, pues, li toca a Luc de Jong, no? Quan entra, clar, el públic és una mica cruel, pot ser-ho, però també quan es va fitxar, inclús nosaltres, no, vam dir que era suplent al Sevilla, últimament amb Lopetegui, és davanter del Barça, no sé, és bueno, d'emergència, això dels últims 10 minuts, i se li ha de donar la confiança que pot fer un gol important de qualsevol moment, però sabem que no és el tipus de jugar. Ell ha tingut, jo crec, les seves oportunitats quan estaven molt lesionats, però si tornen tots, seria el davanter número 5 o 6 d'aquest Barça.
Sí, sí. Molt bé, Edwin, t'agraeixo aquests minuts i l'anàlisi de la situació. Una abraçada forta, fins una altra.
Res, Joan, fins una altra.
Adéu. Bona tarda, Gil.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Ja tenim en marxa el partit del Barça Futbol Sala, eh?
Sí, senyor. És la primera fase de grups de la Lliga de Campions. Es juga a Kaunas, és un grup de 4, els Alguiris és l'anfitrió, estan en el mateix grup al Levante i al rival d'avui del Barça, el Vitem Orsha de Bielorússia. El Barça és molt favorit, només dir-te que la victòria blaugrana es cotitza a 1,04 per euro apostat a les cases d'apostes i es nota, perquè Jesús Velasco ha donat, doncs, canxa al 5 inicial a no habituals, com per exemple Pouville. Estem en els primers minuts de la primera part, al marcador l'inicial, Vitem Orsha 0, Barça 0, quan queden 19 minuts perquè s'acabi aquest primer temps.
De seguida el debat.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Debat Esports Cope amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Joan, què tal?
Què tal? I amb el Tomàs Guas. Què tal, Tomàs?
Juanito, molt bé, rei, tu?
Bé, tot bé, home, tot bé. Aquí comentant la jugada, no, sí. El futbol no ens dona treva, sortim d'una jornada de Lliga i estem en una altra, i bé, i a seguir, a veure què passa, no?
Mientras que duren los cuerpos, habrá parante.
Sí, home,
el
sí,
dia,
sí.
El dia que un digui ja he reventado, pues no, seguim jugant.
Ah, no, sí, sí, sí. Sí, porque el tramo que viene ahora, otra vez, Emilio, para el Barça es, bueno, es delicadito. Hay que sacar adelante Rayo, Alavés y Kiev. Estos tres partidos hay que ganarlos.
Sí, ¿sabes qué me pasa? Que yo creo que estem en una situació que és, no sé, pienso que es un poco de desencanto, ¿no? No encuentro a nadie, absolutamente a nadie, que levante la voz, y cuando digo levanta la voz me refiero a adquirir, digamos, un compromiso de que esto va a cambiar y que debe cambiar y que puede cambiar de ninguna manera, ¿no? Ni por la parte de la directiva y el cuadro técnico, que me parece, insisto, en una actitud deplorable en cuanto a la toma de decisiones. Quisiera recordar la famosa frase de confiar en nosotros, sabemos lo que tenemos que hacer y lo haremos, ¿vale? Ya no digo aquello famoso de perder se ha acabado, que no tenga consecuencias, ¿vale? Sí. Pasando por el entrenador y por los propios jugadores, ¿no? No sé, no tengo la sensación de que haya alguien, no ya digo que lidere un proyecto o una decisión o una frase o que diga va a pasar, vamos a intentar hacer esto, haremos esto, tal y cual. No, es que encuentro que es todo de una flacidez, de un, no me refiero a conformismo, pero de una espera, de una resignación de que estamos en la transición. O sea, fiarlo todo a que los jóvenes crecerán y a que los lesionados volverán, me parece realmente muy pobre. Entre otras razones, porque la otra noche, fuera de micrófono, hablábamos con Tomás y los dos coincidíamos en que esta sensación de, digamos, de resignación, es una sensación que probablemente los culés, no olvidemos que ha habido 26.000 o algo así culés abonados que han declinado ir al campo de abstinencia, ¿no? Sí. Pero quiero decirte que esta resignación es una resignación que a lo mejor la acepta buena parte de los culés, pero hay una cosa que probablemente no acepten ninguno de los culés, que es lo que coincidimos con Tomás, que es el hecho de que todo el mundo juegue mejor que el Barça. ¿Me entiendes? No ya la Real Sociedad esta fantástica que con 9 bajas y jóvenes juega de maravilla, Osasuna, el Rayo Vallecano,
el Villarreal,
o sea, ya eso mismo, ¿me entiendes? Creo que también provoca un gran desensís, ¿me entiendes? Lo que quiero decirte, la masa, porque tú puedes estar en un stand-by, en una espera, incluso en una complicidad de venga, vale, os vamos a apoyar mientras vais creciendo. Pero algo tienen que ver, tienen que ir al campo, que ponen, enchufar la televisión y ver que su equipo juega algo, tiene una propuesta, tiene una, ¿me entiendes? Y yo no veo a nadie liderando esto, ¿no? Ni siquiera al gran hacedor de los milagros del Mundial de Globos, que de vez en cuando dice alguna cosa, pero que en un momento determinado no sale diciendo vaya pifia que hemos hecho, ¿me entiendes?
Sí, ahora la última esperanza, però clar, aferrar-se al retorn de Dembélé, Tomàs, és confiar molt. Jo crec,
Molt. Perquè... Clar, és que Dembélé, Bale, tot això, és que diu, conti, quant
no,
duraran?
No són fiables.
No, que és bo, boníssim i l'altre és bo. Però dius, bueno, escolti, això com era... Oi, escolti, tant de bo, insistim en el bo, no reaccioni mai més, pobra criatura, no?
Sí.
Però dius, bueno, és que és una mica agafat... Sí, aquella cosa que jo pensava, parlava d'allà amb un tio, que ella, i he vist moments, un madrileño molt graciós, que he dit, moments del Madrid lamentables. Pensant en la història i tot això, diu, però coño, havia aquella cosa de dir hasta el final, i tios que queien allà, acabàvem amb el cap obert, i deia, oiga, han jugat nada, però coño, al final han enganyat 2-1 al Celta, perquè han fotut un gol en 1-90. Aquesta altra manera d'entendre la vida, potser és que aquí no existeix.
No, el tema de l'èpica al Barça no li ha anat mai.
Exacte,
no li ha anat mai.
No hi llegau. Bueno, pues, escolta, ara, aquest matí, i us dic que us ho poseu, he vist, perquè buscava uns papers, el surt aquell partit diabòlic de l'eliminatòria amb el Mourinho de Man City, amb l'Inter, a l'Inter-Barça. Les patades que es fotien a San Siro i aquí, escolta una cosa, sembla un partit d'en 40.
Yeah.
Tu veus ara això? Escolta, aquell Mota, Maicon, el mateix Schneider, el Barça, el Trellaia Touré i companyia, el Pedro fot dos patades amb un tio. I dius, escolta, Pedrito, haurà fet 3 faltes a la seva vida aquest tio. Bueno, doncs 2 el va fer aquell partit. I, escolta, evidentment que la qualitat és incomparable i estem parlant de dos bons diferents. Però, collo, la posta en escena, dir, escolta, una cosa, demà vas a Vallecas. Escolta, a Vallecas, si no fots el peu i corres més que
no,
en 4-1.
No, el partit de demà el veig complicadíssim, tal com està el Barça.
Almenys, dir, escolta, una cosa, no sé si tindré qualitat. Possiblement, home per home, libre per libre, que diuen, té més el Barça que el Rayo. Ara, si tu no estàs al camp com estarà el Rayo, es fotran 3-0.
Sí.
Sí, però és que, además, respecto a esto, digamos que es posible que vaya creciendo la idea, que yo la comparto, con perdón, de que no sé si entrenan mucho. O sea, no sé si realmente esta gente está dedicada en cuerpo y alma al entrenamiento, a la preparación física, a todo, ¿me entiendes? O
sea, ya, pero Emilio, no es... el ayudante de Koeman ha trabajado con Nagelsmann, tienen un ejército de fisios, de preparadores físicos, y eso me cuesta mucho creerlo, que el Barça no haga entrenamientos de primer nivel.
Pero es que yo, el tema del físico, lo digo, y ya sé que siempre he sido un hereje y un señalado, por el tema de que probablemente esa escuela que estamos reivindicando ya está reñida con el fútbol actual. O sea, es decir, yo recuerdo a Neskens, recuerdo a Calderé, recuerdo a un montón de futbolistas, al propio Davis, aquel que llegó cuando fue en enero y ganamos, ¿no? Y se ganó la liga con... Por ejemplo, de verdad... al canté este del Chelsea. O sea, tú ves a ese tío y ese tío es medio Chelsea.
Pero Emilio, no,
¿me entiendes? Entonces, eso que está reñido con el criterio de todos los gurús del crucifismo, del barcelonismo, oye, pues a lo mejor es una cosa que nos tenemos que replantear. O sea, que es decir, que igual el Barcelona necesita algún que otro tipo de estos. ¿Me entiendes lo que quiero decirte?
O sea, el año pasado el Chelsea jugó con 3 de los 4 equipos españoles. Acabó 10. Yo creo que le chutamos 6 veces en los 2 partidos con el Sevilla y 2 con el Atlético, 4, 2 con el Madrid 6. Yo calculo que fueron 6 veces. Tú ves jugar al Chelsea, ves jugar al Bayern. Yo, coño, estos tíos otras cosas hacen.
Claro.
Calidad, o sea, siempre es que nosotros la tocamos mejor. No, vamos a ver la calidad.
Es que ahora es potencia y velocidad. El fútbol ahora es potencia y velocidad.
Tú ves unos tíos que dices, oye, el Camavinga este que ha venido, no sé qué será de su vida, pero ese tío es un tipo que entiende un fútbol de otra manera.
Claro.
Un tipo, que son 18 años, un tipo desbocado. Bueno, esto es lo que hay por ahí. ¿Tú piensas que podemos pelear con esta gente? Es muy difícil. Y yo creo que el único que realmente hace más de lo normal es el Atlético. Para mí, ¿eh? O sea, yo Ronditos y Collejas y estas coñas que nos pasan por ahí, allí no los veo. Y me da la impresión de que el año pasado la Liga la ganan, que se la complican solos, levantan 2 partidos al final con los Asuna y otro no sé dónde fue, Valladolid, el último partido, porque tienen algo más que los demás. Ahora, esto, y te meto al Madrid dentro, que esto sea una cosa que diga, no sé si es que se entrena poco, que se entrena, no sé, pero la sensación que la comparación en Europa no la sostenemos.
A ver qué nos da para la jornada, señor, os documentaremos. Emilio, Tomás, muchas gracias.
Bueno,
¿eh?
Hasta luego, amigo.
Una abrazada. Seguim.
Toca visitar el Rayo. O victòria o tormenta. Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, a partir de les 7 de la tarda, des de Vallecas, Rayo Vallecano, Futbol Club Barcelona.
Rubén Martín, Elena Condi, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
I aquesta nit, a partir de les 9, Espanyol Athletic Club. Quique Iglesias, bona tarda.
Que no és poca cosa. Bona tarda, Ballori.
Bon partidet. Per la 4ª victòria consecutiva a casa seria, per l'Espanyol.
Sí, senyor. El dia en el que Vicente Moreno Peris compleix 47 anys, el felicitem des d'aquí, amb arbitratge d'Ortiz Arias. Els 640 dies després torna Iñaki Williams a Cornellà. Recordes, aquells fets tan lamentables d'Iñaki Williams sent insultat per alguns seguidors de l'Espanyol de manera racista. Això va portar molta cua, judicis, expulsions de soci. En fi, torna Iñaki Williams, espero que sigui en pau. Avui, per cert, ell podria ser titular acompanyant el seu germà, Nico, a la davantera de l'Atlètic Club de Bilbao. Des de l'any 98 no perd l'Espanyol a casa seva, a Montjuïc, a Cornellà o a tots els seus estadis contra l'equip de Bilbao. En definitiva, que és una bona ocasió per aconseguir sumar 16 punts a la Lliga, que no és poca cosa. L'Espanyol, de Vicente Moreno, que parla així sobre el rival d'avui.
És l'equip pues, que més corre de primera divisió, que més intensitat té, que més sprints pega, o sea, a nivell condicional. Es el equipo más fuerte de primera división. Esa es la realidad. Y me imagino que eso es lo que vamos a ver, ¿no? Un equipo que muerde, que te dificulta muchísimo, que te incomoda y que aparte pues tiene un gran entrenador, con lo cual pues aparecen muchos mecanismos de los que trabajan y que tiene nivel en cuanto a jugadores, en cuanto a su cualidad técnica, física y porque tiene también entrenador.
Si l'altre dia van anar més de 16.000 espectadors, avui per què no pensar en tocar els 20.000? Amb Diego López a la porteria, Aleix Vidal, Sergi Gómez, Lele Cabrera, Adrià Pedrosa en defensa. Jo penso que Darder Morlanes, atenció que pot ser titular, i Ángel Herrera, amb Melamed, i no Melendo, Melamed i en Barba a les bandes, a dalt, com sempre, el pitxitxi de l'Espanyol amb 5 gols i molts de consecutius, Raúl de Tomàs.
Molt bé, volem comentar la jugada amb un ex futbolista de l'Atlètic Club i de l'Espanyol, és Mari Lacruz. Buenas tardes, Mari.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estamos?
Pues muy bien, la verdad que bien. Oye, no nos podemos quejar.
Bueno, perfecto. Oye, para la gente que te haya perdido la pista, ¿qué nos dedicamos ahora mismo, Mari?
Pues mira, ahora tengo junto a mis dos socios, Álvaro Aica, Aicua y Pedro Burperi, una agencia de representación de futbolistas.
Sí.
Y bueno, pues eso, ahí estamos. Pues bien, la verdad que contentos porque hemos crecido bastante y bueno, pues en ese sentido contento con... pues cómo vamos enfocando el tema.
Muy bien, siempre cerca del mundo del fútbol, que es lo que nos gusta, ¿no?
Pues sí, la verdad que parece que si no estás cerquita, pues que siempre algo te falta, ¿no? Porque, bueno, pues los que hemos mamado esto desde niños, pues la verdad es que donde más cómodos nos sentimos es aquí.
Muy bien, muy bien. Oye, te pregunto ya directamente por el partido de esta noche, que pinta bien, ¿eh? Porque están tanto el Español como el Atleti, y yo diría que en buen momento los dos, ¿no, Mari?
Sí, sí, en un buen momento, bueno, también en la tesitura de a tres puntos, que si uno gana, si el Español gana, pues lo puede alcanzar, el otro lo sabe, que si también gana, pues se puede meter en posiciones ya de pelear por otros objetivos, y sí, que es un buen momento para los dos clubes, y creo que va a ser un buen partido, la verdad.
No te me líes con el Español, que de momento el objetivo es permanecer y no bajar a segunda división otra vez, que eso no se puede volver a repetir, Mari.
Hombre, eso está clarísimo, que primero, como solemos decir, primero vamos a hacer la A para luego hacer más cosas. Pero bueno, la verdad es que también todo esto del fútbol sabemos que es un tema, aparte del talento, del trabajo, es un tema también pues muchas veces mental. Y cuando empiezas de esta manera, en la que tú te empiezas a sentir bien, de que las cosas te van saliendo, pues bueno, pues ya vas dando pasitos que a los demás quizás les va a costar más dar.
Mari, el Español no pierde contra el Athletic Club en casa desde la temporada 97-98. 0-1 gol de Julen Guerrero en Montjuïc todavía, el primer año de Montjuïc. Bueno, eso son tendencias, evidente, ¿no?
Jolín, pues yo pertenecía en ese equipo, en la plantilla del Atleti, pues fíjate, si hace tiempo ya, la verdad que bueno, pues a ver, está claro que bueno, eso refleja lo primero, lo difícil que es ganar partidos en la máxima categoría, y que bueno, pues que el Español en cierta medida pues tiene cogida la medida, ¿no?, al Atleti. En ese sentido, pues yo recuerdo mucho lo que nos costaba cuando era jugador de Betis, lo que nos costaba sacar los puntos en Montjuïc, y pues entiendo porque lo he sufrido en mis propias carnes esa estadística, ese dato.
Y ahora mismo el Español se está haciendo fuerte en casa, Mari, lleva 3 victorias consecutivas, que no es fácil enlazar 3 victorias consecutivas en casa. Si hoy gana sería la cuarta.
Sí, es clave el hacerte fuerte en tu propia casa, pues te da mucho, y pues lo que hablamos, ¿no? También es el reflejo pues de que empiezas a tener buenas sensaciones, de que lo que antes te costaba un mundo, pues lo vas sacando. Que pues lo que he dicho antes, que si a otros les está costando coger esas sensaciones, el Español las está sintiendo, y eso le va a ayudar mucho de cara a afrontar la temporada y las próximas fechas en concreto.
Un partido de entrenadores, Mari, Marcelino y Vicente Moreno. ¿A cuál mejor? Tiene muy buena pinta los dos. Marcelino ya le conocemos más. Vicente es un, entre comillas, recién llegado para el gran público, pero bueno, aquí ya está haciendo muy buena labor.
Sí, eso, a ver, independientemente del tiempo que lleven uno u otro, pues todos los dos llevan una gran trayectoria y en ese sentido pues creo que los dos equipos están muy bien asesorados en esa parcela y, como dices, pues bueno, pues cada uno jugará sus bazas e intentará sacar el mejor rendimiento de sus jugadores para conseguir el resultado que, como hemos dicho antes, puede marcar un poquito pues el devenir de las próximas jornadas, ¿no? De dónde pueda estar los dos equipos y por lo que peleen.
Cal recordar, Joan Batllori, que Mareira Cruz va ser titular a la final de Glasgow de l'Espanyol a la UEFA, ¿eh?
Sí, sí.
És a dir, no és un qualsevol. Con Valverde en el banquillo. Mari, ¿qué tiempos?
¿Qué tiempos? Sí, la verdad que... Bueno, pues una época muy bonita que se queda ahí grabada para siempre y que esperemos que pronto sea recordada como la final que no ganamos, ¿no? Que haya otra en la que sí se consiga.
Perfecto. Mari La Cruz, qué un placer, ¿eh? Gracias por atendernos y un abrazo desde Barcelona, ¿eh?
Pues igualmente, un abrazo muy grande.
Al Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom. Quina música em poses, eh?
T'agrada?
Sí, m'agrada.
Me n'alegro.
Señorita, no? Señorita empieza a cantar o algo así, crec que era.
No ho sé, no la conec aquesta.
No la conec aquesta, vale, vale.
Escolta, empat a un davant del Saragossa i gràcies, no?
Sí, un empat que, sí, efectivament, tal com va anar el partit, que és el que entenc del teu discurs inicial, el Girona dona per bo, perquè va anar remolc des del minut 71 i in extremis el 87 va empatar Cristian Estuani, que portava només 20 minuts al terreny de joc. Sentim el discurs del tècnic del Girona, de Miguel Ángel Sánchez Mitchell.
El empate es, bueno, se puede decir justo, pero los momentos, sobre todo al principio del partido, los primeros 25 minutos, creo que hemos sido merecedores de ponernos por delante, no lo hemos hecho. Tenemos que saber sufrir sin balón. Tengo la sensación de que hacemos muchas cosas bien para el premio que tenemos. Tenemos que tener 11 jugadores con mentalidad defensiva, igual que tenemos 11 jugadores con mentalidad ofensiva.
Girona 1, Saragossa 1. Després de 12 jornades, la situació no canvia, perquè és a dir, el Girona continua en descens amb 12 punts, però té els mateixos que el Saragossa, que és l'equip que marca la permanència. Però atenció, de la 19a plaça, la que té el Girona, a la 12a de l'Osca, que acaba de destituir el seu entrenador, hi ha només 3 punts i uns a punts breus. Baena es perd el partit de diumenge a Fuenlabrada per targetes. Mitchell va repetir 11 per tercer partit consecutiu, mantenint el sistema de 3 centrals. I atenció a la Batllori, atenció a la dada, són 5 gols anul·lats al Girona pel VAR en els últims 3 partits.
No està tenint sort amb el VAR, el Girona. En futbol femení tenim Ucraïna-Espanya, ara a les 4 de la tarda, classificació pel Mundial. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Però la notícia és que el virus FIFA està atacant el Barça.
I una molt mala notícia, en especial per la Bruna Vilamala, la jugadora del Barça, es va lesionar en l'amistós de la selecció espanyola sots 23 contra Portugal i pateix una ruptura de lligament encreuat anterior del genoll dret, uns 6 mesos de baixa. La jugadora de 19 anys va trepitjar malament i haurà de passar pel quiròfan proper, segons ha comunicat el club. També aquest matí el club ha confirmat la lesió de Mariona Caldentei, que estarà de baixa de 3 a 4 setmanes per una fissura al quart metatarsià del peu esquerre. Mariona es va lesionar en el partit amistós que la selecció absoluta va jugar dijous a Càceres. Una selecció espanyola que, com bé deies, juga en uns minuts a les 4 al tercer partit de classificació pel Mundial de 2023 contra Ucraïna. Ja tenim alineació de Jorge Vilda i ha 8 jugadores del Barça. Carai. En aquesta alineació. I en concret, Alexia Putellas s'acaba de convertir, ara quan comenci el partit, en la jugadora amb més partits de la història de la selecció espanyola. La de Mollet superarà els 90 partits de Marta Torrejón i els 85 de Jennifer Hermoso.
Molt bé, gràcies, Sílvia.
Adéu.
Ja tenim el Barça de futbol sala per davant el marcador. Gil.
Sí, un Barça que està encomanat, del nivell del seu rival, el Vitesse Orsha. El partit s'ha aturat ara, temps mort, queden 8 minuts perquè s'acabi la primera part i l'únic que pita el Barça és Pito, perquè ha fet l'1-0, el 2-0 i el 3-0 que ara mateix registra el marcador. És l'únic futbolista en vena, Jean-Pierre Gisel Costa Pito, que és el que està posant pràcticament en individual i en solitari aquest Barça 3, Vitesse Orsha 0.
De seguida, bàsquet.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Las películas de artes marciales, de las que soy un gran seguidor, me gustan mucho más las malas que las buenas.
Ya. ¿Nos cuentas tu historia?
Su película, ¿quién le llevó a usted a ver esa película en cine? ¿Le causó impresión? Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía. Bueno, he visto todas las películas, iba al cine. Quiero decirles una cosa.
Dime.
¿Saben por qué Chuck Norris lleva barba?
¿Por qué?
Porque me debe dinero.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
La luz a precio de Percebes y no es Navidad. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
A veure, Albert, que avui juguen els tres catalans que tenim, sí, en competició europea. A l'Eurolliga tenim un Fenerbahçe-Barça.
Sisena jornada, és primer desplaçament europeu de la setmana pel Barça. 7:45, 19:45, Fenerbahçe-Barça. Un conjunt al blaugrana que arriba invicta per les dues victòries de l'equip turc. Saruna Jasikevičius, entrenador del Barcelona.
Como siempre ahí en Estambul es muy difícil, ambiente muy buena para ellos. Yo creo que este año se ha hecho un equipo más físico, ¿no? Pensando en defender mucho, mucho mejor y más duro. Y bueno, como todos los partidos de Estambul son difíciles. Otro partido de Euroliga, otro partido difícil.
Un Barça que és líder de la competició, de moment està invicta tant al campionat domèstic com a l'Eurolliga i només té la baixa per lesió d'Àlex Abrines.
A l'Eurocup, a la penya, rep a l'Hamburg.
Sí, a les 9 de la nit, a la segona jornada d'aquesta segona competició europea en importància, és l'estrena a casa a l'Olímpic davant la seva gent de la penya, el rival, l'Hamburg, el conjunt alemany que va començar amb derrota. La penya, recordo, va guanyar a Trento. Escoltem el tècnic del conjunt vertinegre, Carles Duran.
És veritat que Hamburg va perdre en Partizan, que segurament és un dels grans favorits de la competició, però no es van rendir en cap moment, no? I que lluitaran fins a l'últim segon per intentar treure una victòria a Badalona, que per ells seria una victòria de prestigi, però per nosaltres ha de ser una victòria per seguir en el grup de dalt. Volem estar entre els millors i és molt important començar bé a casa.
És a dir, Vallori, que tenim el Barça invicta a l'Eurolliga, la penya invicta a l'Eurocup, són baixa, per cert, avui a la penya, Ferran Bassas, Zagars i Brandon Paul, i tenim invicta també el Baxi Manresa, que avui té partit de Champions fora a la tercera jornada d'aquesta competició. Pinar Karsiyaka de Turquia, Baxi Manresa, 6 de la tarda, ve de perdre, això sí, el conjunt de Pedro Martínez a Fuenlabrada, on Pedro Martínez va celebrar els 250 partits com a tècnic de la Lliga Endesa.
Sort als tres catalans a Europa aquesta tarda nit. Albert, gràcies, que vagi bé.
Que vagi bé, Joan.
Gil, superstar!
Cada dia és el dia internacional d'alguna cosa, d'algun ítem, d'algun tema. Avui és el dia internacional d'una cosa, no vull donar pistes, de la qual han opinat alguns jugadors de la Lliga de Bàsquet.
Yo estoy muy contento.
Uf.
Me la quiero mucho.
Pues que tenemos una gran suerte, don Domingo y yo, porque están lejos de donde estamos.
Es de cocinar y es de limpiar y es de esas cosas, así que se agradece y bueno, para una semanita y tal no está nada mal, ¿no?
La quiero igual.
Y de momento todo bien, siempre de momento.
Hay algunas que tienen que ser difíciles, pero no es mi caso, no es mi caso.
¿De qué es el Día Internacional?
No lo sé, no...
De la suegra.
De la suegra.
Avui és el Dia Internacional de la Suegra.
Un petó des d'aquí per Angelina.
Un petó des d'aquí per Trini. Un petó des d'aquí per totes les suegres que es fan i es desfan. I amb això ja, abans de ficar-nos en un toll, anem directament.
Sí, perquè això de les suegres que es desfan molt bé no queda.
Va, que queden 5 minuts en el partit de futbol sala, que està guanyant ja el Barça 4-0. Pubill ha fet el Barça 4, Vitenorsha 0, quan queden 5 minuts perquè s'acabi la primera part d'aquest partit de futbol sala, i que avui en waterpolo tenim a l'Atlètic Barceloneta contra el Jordan Split de Croàcia. I al marge de tot això, ha tornat a rajar Valentino Rossi de Marc Márquez a Mediaset Itàlia. Des del 2015 cap cosa va tornar a ser igual. Cobra cada vegada més força el nom de Zinedine Zidane, entrenador, per substituir Solskjaer al Manchester United.
Gràcies, Gil.
A vosaltres, a tu i a totes les suegres.
Sí, senyor. Més esports a les 7:10, cap a les 7:10 a la Linterna Catalunya. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.